Ahir en parlàvem amb l'Albert Bosch, que és doctor i viròleg, i ens enviava un missatge, diguéssim, podríem dir que una miqueta de llum al final del túnel pel que fa a aquesta variant. La incidència de la pandèmia, en tot cas, que continua creixent, tot i que ho fa més lentament, segons les últimes dades, estem en una situació d'un risc de rebrot que supera els 400 punts. També la positivitat ha anat a un augment, s'enfila pel 7%, i davant d'aquesta situació volem saber com avança aquesta nova variant Omicron i la recerca que s'està fent amb l'epidemiòleg i investigador de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Witwatersrand, això és a Sud-àfrica, el doctor Xavier Gómez Oliver. Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I volíem parlar amb vostè, ho vam fer la setmana passada, dilluns de la setmana passada, si no vaig errat, quan tot just feia pocs dies que Sud-àfrica havia doncs, anunciat que havia descobert, havia seqüenciat aquesta nova variant. Amb aquests últims 7 dies, 8 dies, com ha evolucionat la situació al país?
Bueno, en aquests últims dies el número de casos ha anat augmentant bastant, amb els casos doblant-se cada 2 o 3 dies. En aquests moments, o sigui, quan vam parlar la setmana passada, estàvem a 2.200 casos per dia diagnosticats. Ara estàvem ja a 16.000. Al cap de setmana els números han baixat, però jo penso que és més un efecte de cap de setmana que no pas que l'epidèmia estigui controlant-se. I estem veient un increment aproximadament d'un 23, un 24% de casos en relació al dia anterior, o sigui que va augmentant. I el que estem veient també és que hi ha un increment dels casos actius. En els informes que dona el Ministeri de Salut cada dia diu els casos actius que hi ha, i hem passat dels 20 i pocs mil que teníem casos actius a uns 85.000 que tenim ara. I, finalment, les hospitalitzacions van augmentant molt lentament, perquè estem augmentant aproximadament unes 100 noves hospitalitzacions cada dia, i en aquests moments tenim aproximadament en el país unes 3.000 persones hospitalitzades, 3.500 per casos de Covid.
Ahir el president de la Societat Espanyola de Virologia, com dèiem, el doctor Albert Bosch, ens deia que sembla que la variant seria més contagiosa. Això, vaja, també amb les dades que vostè està portant ara, sembla que es confirma que seria així. Però, en canvi, ell deia, tot i que estava en un estadi inicial, que semblaria que no provocaria quadres més greus. Comparteix aquesta opinió, havent passat una setmana des de que es va anunciar aquesta nova variant a Sud-àfrica?
La major transmissió sembla ser que sí que és clara. Estem tenint una R0, o sigui, una transmissió d'infecció per cada persona infectada aproximadament de 3, amb la qual cosa vol dir que sí que la transmissió sembla que sigui més ràpida. Afortunadament, per ara, els casos són lleus, però jo penso que hem d'esperar encara una setmana més, que els infectats que no s'hagin recuperat portin ja 10 o 14 dies per veure si comencem a veure algun cas greu o no. Ahir un metge del Medical Research Council, el doctor Abdullah, deia que a l'hospital on ell treballa només un 20% de la gent que està amb Covid necessita oxigen, quan en altres onades doncs era el 100% o gairebé el 100% dels hospitalitzats. Amb la qual cosa, les hospitalitzacions sabem que són curtes i amb casos lleus, però encara jo m'esperaria encara una setmana més per veure si apareixen casos greus.
Avui també llegim al País que una de les principals epidemiòlogues de Sud-àfrica, Qureisha Abdul Karim, diu que haver passat el Covid no protegeix contra la nova variant. És a dir, que la immunització natural que proporciona haver passat doncs, la malaltia no és suficient per evitar el contagi amb l'Omicron. Què se'n sap sobre això? O encara és molt aventurat opinar sobre aquesta qüestió?
Bueno, hi va haver una... Sembla que fa uns 5 o 6 dies, no recordo el dia exacte, hi va haver una prepublicació en la que es parlava que sí, que hi havia un 2,4... un increment del 2,4% del risc, hi havia dues vegades més risc d'infectar-se en relació a la primera onada. O sigui, el que va fer aquest estudi va ser comparar la primera onada amb l'alfa amb la beta, l'alfa amb la delta i l'alfa amb Omicron. I el que ha vist és que amb les dues primeres no hi havia un risc d'infecció i en canvi ara tenim un risc d'infecció que és del 2.4. Amb la qual cosa, podria ser que la immunitat natural, els que es van infectar en la primera onada, doncs que no estiguin protegits o que no siguin tan protegits i que puguin tenir una reinfecció. Hi ha cosa que no es veien en les altres onades. Sí.
Mm-hmm. Però pel que se sap fins ara, fins a quin punt les vacunes poden protegir davant d'aquesta nova variant?
Això encara no se sap. Encara estan fent investigacions. Vaig estar buscant informació de Tuli d'Oliveira, que és un dels líders en aquesta feina d'investigació aquí a Sud-àfrica. Creiem que encara també s'ha d'esperar o aproximadament una setmana. El que sembla ser, el que cal esperar, és que les vacunes i la gent que està totalment vacunada amb dues dosis o la gent que s'està posant la tercera dosis estarien protegits contra situacions severes de la malaltia en cas de que aquestes apareguin. Però no se sap encara quina seria la protecció d'aquestes vacunes i si caldrà una nova generació de vacunes per l'Omicron.
Mm-hmm. Per tant, és el que dèiem, paciència a l'hora de saber exactament quina és l'afectació d'aquesta nova variant, però en tot cas, de moment aquí a Sud-àfrica s'està veient si està afectant més la gent jove o la gent gran?
Bueno, aquí al principi va afectar molt més a gent jove, els primers brots es van donar amb gent jove, es va relacionar amb la possibilitat de que fos perquè ara estem a final de curs, hi ha les festes de final de curs, mm-hmm. Finestres de graduació, es va relacionar amb això, però després s'ha anat veient que doncs, també hi ha gent més gran que agafa la malaltia i en aquesta última setmana jo ja començo a tenir gent coneguda que agafa la malaltia mm-hmm. i els que conec estan tots més cap als 40-50, o sigui, és anecdòtic això, però en principi jo penso que el que passarà és que mica en mica, doncs, com els altres brots, anirà agafant tots els grups etaris.
I en aquests moments, una variant com l'Omicron és la majoritària a Sud-àfrica? Ha passat per davant de la Delta?
Doncs sí. Amb la Delta, al mes de setembre i octubre, era un 90% dels casos d'Omicron. En aquests moments és un 22%, 23% Delta, un 73% dels casos que estan siguent seqüenciats són ja Omicron i esperem que mica en mica anirà ocupant gairebé totes les infeccions. Aquí s'està intentant fer una seqüenciació entre el 2 i el 5% dels casos positius i per ara els casos que s'han trobat, si tenim això, un 73-74% que ja és Omicron.
Però en aquest sentit, que passi això, perquè ens entenguem, si s'acaba confirmant o acaba sent així que aquesta variant presenta uns escenaris menys lesius per les persones, no seria positiu que s'acabés imposant aquesta Omicron? És a dir, que s'encomana més, però la seva letalitat és inferior?
Home, si aquesta fos la situació, que encara que hem dit ja que és massa d'hora per dir-ho, mm-hmm. però si aquesta fos la situació seria una evolució bona per nosaltres, perquè aleshores vol dir que sí, que ens podem infectar més, però que aleshores, mica en mica, ens estem acostant a el que seria un refredat i una situació en la que doncs, bueno, alguna gent necessitaria hospitalització durant uns dies, però que no serien casos lleus i que la mortalitat no augmentaria o no seria una mortalitat molt alta. Això seria doncs, una miqueta la situació ideal.
I aquest seria, perdoni, doctor, seria l'evolució natural també d'un virus? És a dir, que s'acabi convertint en això? En un virus que potser es transmet més però que va reduint la seva letalitat?
Bueno, aquesta és una miqueta naturalment, els virus i els paràsits el que no volen és matar l'hoste, perquè aleshores, o com a mínim no matar l'hoste abans de que es transfereixi la malaltia a la següent hoste, perquè si no se li autoeliminarien. Aleshores, en principi, aquesta seria l'evolució natural, normalment porta molts anys o amb segles, vull dir, per dir-ho d'alguna manera, hi ha malalties que han evolucionat durant molt de temps en el cos humà fins que ens hem adaptat, però bueno, s'ha de veure, vull dir, l'Omicron fa només 2 anys que està amb nosaltres i s'ha de veure com evoluciona això i quina seria la seva i a la seva evolució natural. Però, bueno, sí, seria una situació ideal per nosaltres, clar.
Per cert, doctor, quin percentatge de vacunats hi ha ara a Sud-àfrica?
Percentatge de?
De vacunats.
En aquests moments hem augmentat aquestes dues últimes, aquesta última setmana, des de que es va identificar l'Omicron, el número de vacunats ha anat augmentant i hem augmentat un 2% del 41% al 43% de la població i dels totalment vacunats hem augmentat del 35% al 37% de la població. I ara també, des de fa unes setmanes, que s'està vacunant els joves de 12 a 17 anys, ja tenim, em sembla que són 600.000 vacunats ja. O sigui que, mica en mica, el número de vacunacions va augmentant. Em sembla que ahir es van vacunar unes 130.000 persones i seguim encara amb l'objectiu d'assolir el 75% de la població vacunada, però, bueno, mica en mica anem millorant en aquest número.
El problema aquí a Sud-àfrica ha estat un problema que no han arribat les vacunes o un problema de reticència de la gent a vacunar-se, o una suma de les dues?
Bueno, aquí en principi les vacunes van arribar tard. El problema, o sigui, el programa de vacunació de Sud-àfrica va començar tard, les vacunes van arribar tard. La primera vacuna que va arribar va ser l'AstraZeneca i en aquells moments els estudis van demostrar que l'AstraZeneca no cobria contra la variant Beta, per tant vam haver d'esperar a que arribés la Pfizer i la Johnson & Johnson. Es va començar amb la Johnson & Johnson només per personal sanitari i a dintre d'un estudi, amb la qual cosa doncs, es va endarrerir encara més. I per la població general fins al juny no es va començar a fer la vacunació, o les deixaven escollir l'agència Johnson & Johnson o Pfizer. O sigui, això és un endarreriment és per culpa d'això. L'altra situació és que, degut a tots aquests endarreriments, aturar la campanya d'AstraZeneca i per situacions culturals, doncs hi ha hagut també molta reticència i s'ha hagut de fer moltes campanyes perquè la gent entengui quins són els beneficis de la vacuna, perquè entenguin doncs, que no hi ha molts dels efectes secundaris que la gent creia o de mortalitat directa o situacions de relacionades amb moltes creences. Bueno, també passa a Europa, que vull dir que hi ha molta gent que no es vol vacunar per diferents creences. Doncs això va endarrerir-ho. Però des de que el diumenge passat el president, no aquest diumenge, sinó l'anterior, el president Cyril Ramaphosa va parlar a la televisió i va dir vacunació, 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 doncs el número està augmentant i esperem que segueixi augmentant.
Perquè ens entenguem amb les dades que vostè deia ara, Sud-àfrica és un país que té uns 60 milions d'habitants i, per posar en relació, per exemple, a Espanya, en té 47. Per tant, és una miqueta més gran, un 20% pràcticament més gran pel que fa a la població, hi ha més població a Sud-àfrica que no pas a l'Estat. Em sembla que al Toni Aire li volia fer una pregunta.
Sí, bon dia, doctor. Miri, a mi em sembla molt interessant el que apunta a propòsit del poc marge de temps que hi ha encara per tenir dades fefaents, no? Per saber, ho ha dit vostè diverses vegades, no? Necessitaríem més temps per saber, per arribar a conclusions determinants. En aquest sentit, ara que parlava de vacunació, entenc que també és d'hora per saber doncs això, per aquestes noves variants, no? Les efectivitat que tindran les vacunes que ens anem subministrant ara, oi?
Sí, sí, sí. Hem d'esperar. Hem de veure exactament quina serà la situació. En aquests moments el que s'estan fent són estudis al laboratori on es miren els virus, es fan com una espècie de virus artificials amb aquestes mutacions per veure si a la resposta immunitària que hi ha és efectiva o no és efectiva. I això són estudis que triguen, doncs, al principi van dir un mes, esperem que hagi passat una setmana o 10 dies. Encara demanen uns altres 10 dies. Esperem que els primers resultats els puguem tenir, doncs això, si no a finals de la setmana que ve, i comencem a veure si les vacunes que estem tenint en aquests moments realment ens protegeixen o no d'Omicron. És encara molt aviat.
Sí. I una cosa que sí que no sé si podríem dir ja, és que potser allò que ens van dir respecte a aquesta variant, que era com un reseteig de la pandèmia i un posar el marcador zero, potser segurament això no ha estat, no? O no pinta.
No és exactament això, però sí que és veritat que els nivells de transmissió que estem veient aquí a Sud-àfrica són bastant similars als que vam veure a l'inici de la pandèmia. No sé com és la situació en altres països, he sentit que en algun altre lloc també parlen de que la transmissió és molt semblant al principi de l'epidèmia, amb la qual cosa podria ser doncs, que les onades aquestes, o com a mínim a Sud-àfrica, la onada puja molt ràpidament i potser sigui de més curta durada, perquè puja molt ràpidament i després torna a baixar molt ràpidament, però haurem de veure-ho. Hem de veure com evoluciona. Aquests últims dies aquí s'ha aturat una miqueta, hem passat de 16 a 11, i d'11 a 6.000 nou casos, i jo en principi penso que és per l'efecte de setmana, que la gent es va testar menys i que per tant es diagnostiquen menys casos. Veurem exactament què passa avui i què passa durant la resta de la setmana amb això.
No sé si teniu alguna altra pregunta, especialment al Joan i l'Anton, aquí no veig, Joan o Anton.
No, jo no.
Val. Doncs, escolta, acomiadaríem ja el doctor amb una notícia que ara podem llegir també, que el Regne Unit ha confirmat que hi ha transmissió comunitària d'aquesta variant Omicron. Això, evidentment, és un fet amb el qual, doctor, serà el nostre pa de cada dia d'aquí uns dies, no? Suposo també aquí a Catalunya és esperable que aquesta... l'evolució natural és això, que és aquesta transmissió comunitària d'aquesta nova variant, no?
Sí, jo espero que si el Regne Unit està veient casos de transmissió comunitària, Escòcia ja els havia vist, comencin a donar-se'n compte de que el que han fet d'iniciar tot el bloqueig a Sud-àfrica i als països de l'Àfrica Austral no tenia cap sentit, que no té cap sentit, que no té cap base científica, i ells van ser els primers en fer el bloqueig. Esperem que la Unió Europea, Estats Units i ells mateixos reconeguin que això va ser una errada i que tornin a posar les coses al seu lloc.
Doncs queda dit aquest avís que envia el doctor Gómez Oliver en un context en què és veritat que Sud-àfrica va ser el primer país que va comunicar l'existència d'aquesta nova variant. Se li va penjar l'etiqueta doncs, que sortia d'aquest país, i això no és així, no, doctor? Això vol dir que són els primers que l'han analitzat. Si tu no l'analitzes, és evident que no trobaràs cap nova variant. I si vas seqüenciant, és evident que tens més números compres més números a la rifa perquè trobis noves variants, clar.
Clar, avui en el Nature avui llegia un article el 1 de desembre que deien si no ho busques, no ho trobes. I per poder-ho buscar has de saber com buscar-ho. I això és el que han fet els científics sud-africans, explicar com buscar l'Omicron, quina és la identificació, com identificar-lo, com trobar-lo. I per tant, a partir d'aquí és quan s'han començat a buscar casos a la resta del món. I això jo penso que és un mèrit científic que s'hauria de reconèixer i no castigar.
Doctor Xavier Gómez Oliver, professor investigador de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Witwatersrand a Sud-àfrica, moltes gràcies i molta sort i molts ànims en aquesta lluita contra la pandèmia.
Moltes gràcies i molt bon dia.